Un quart de deu, comença com sempre aquesta hora la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils, tenim la Lourdes Dalmau, la Maria Sansa i en Pasqual Dusó. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Falla el Narcís Clavell, no per res, sinó perquè ha marxat de vacances. Vull dir que ben es troba bé i bé que fa de poder marxar. De fet, avui es nota Sant Cugat i també les carreteres, que no hi ha escoles, sobretot. El Pasqual fa que sí, perquè em sembla que ha hagut d'agafar la moto aquest matí, sí, sí. I ha anat a Barcelona, ha anat i tornat, i es notava, no?
Sí, senyor. Bueno,
tranquil·litat absoluta.
Exactament. No diré buit, però tranquil·litat absoluta, sí.
Es nota. I a Sant Cugat també, perquè ara, home, ara deuen estar dormint encara les criatures, potser, però d'aquí una estona estarà ple de criatures, i és normal. Ben fet, eh?
No seran nats, vés a saber, no?
Sí, però vaja que es nota aquests dies. Ahir vam tenir, per exemple, la benedicció de la palma, el palmó i les branques d'oliveres, i la plaça d'Octavia estava ple, i sobretot de criatures.
Sí, que jo crec que moltes no saben ben bé què van a fer.
No vull saben dir... ni els pares.
No, digues, Pasqual, no, dir una cosa.
Que crec que només es veu la part folclòrica, de la part, anem a dir, religiosa o simbòlica d'aquest tema. Jo crec que no hi ha ningú, que hi ha molt poca gent que sàpiga què és el que està fent en el allò. I diu la Maria, ni els pares, és possible, perquè la nostra generació sí que potser en aquest tema sí que estaven molt més educats des del punt de vista religiós o catòlic, o com vulgueu dir-li, però les generacions dels nostres fills ja canvia molt.
No, jo penso que probablement moltes de les persones que hi eren sí que ho devien saber, perquè no hem d'oblidar que aquí a la zona tenim moltes escoles que estan vinculades al,
sí,
a l'obra i a aquestes històries.
A l'Opus, d'ell. No, no, perquè la gent entengui. Que a vegades, bueno, no. Sí, sí, però
si no, que tenen encarregada
la religió, l'educació religiosa.
Vale. Aleshores, bueno, pues allà se n'encarreguen d'explicar-ho, i hi ha d'altres que potser tampoc no ho són i que també, doncs, els nanos fan la comunió o pel que sigui, doncs rebren catequesis i per tant hi van una mica sabent on van.
De fet, la nostra companya, la Núria Genico, que va cobrir ahir l'acte amb la Rita Riera, també explica, no?, que, i ara escoltarem alguns talls de veu de la gent, que alguns dels assistents han explicat, diu ella, que la celebració és una tradició heretada de generació en generació i que a vegades va més enllà del caràcter religiós. Escoltem alguns dels participants.
Que els nens petits ho disfruten molt o ho deixen molt, doncs llavors doncs, hem aprofitat per venir cap aquí tota la família.
Té el tarannà, evidentment, religiós del reconeixement de l'entrada de Jesús a Jerusalem i també el punt que té de tradició.
L'àvia els hi va regalar el palmó, que per ella és molt important aquest dia, i venim a fer una mica la representació del Dia de Rams i, bueno, és un dia una mica emotiu pels nens.
Ja sé que tres talls de veu no són representatius de la tira de gent que hi va anar, però vaja, que la selecció a vegades també et fa donar una idea del que va ser aquest acte.
T'he de dir que ja fa molts anys, a veure, jo els meus nets ja no hi han anat mai, eh? Us ho he de dir, en tinc sis. No hi han anat mai perquè no hi han volgut anar. De fet, tenen un horror que la padrina o el padrí els hi regali el palmó perquè no saben què fer amb ell amb el palmó. Però bueno, ara ja no hi van. Però jo recordo, de la meva generació, jo tinc uns quants anys, que era el dia que anaven a estrenar la roba.
Clar.
Sí.
Clar. Si no estrena el diumenge de Rams no té mans o mans o no sé
vale.
Què.
O sigui, la gent aprofitava el diumenge de Rams per comprar-se roba nova, per anar a lluir-la. Bueno, és una tradició que pot dir moltes coses. Pot ser religiosa, pot ser de lluïment, pot ser un costum, o pot ser religiosa realment. Vull dir, suposo que hi deu haver de tots els gustos.
I tant. Ja ho veuen. Poden veure el vídeo cugat.cat, aprofito per fer la falca. I la veritat és que la plaça Octavià feia goig, vull dir que, mira, que estava plena, es veuen les imatges, bastant plena, vull dir que déu-n'hi-do, la gent que hi havia. Vull dir...
El dia de Sant Antoni també, quan
sí,
surten els animals.
És una,
també,
anava a dir el mateix dia.
Estava també molt plena, vull dir, home, la gent hi participa. I jo no, crec que Sant Cugat és molt gran, hi ha moltes criatures i mira, els que no volen anar se'n van a passejar i tal. Jo penso que els que hi van és perquè poc o molt algú hi combreguen.
Sí, o això que ha dit algú del tall, no? Les àvies li han regalat un palmó, vull dir, ara després és com la Pasqua, no? La mona de Pasqua, que sempre m'ha fet molta gràcia això de que la mona de Pasqua porti ous, però esclar, els americans celebren el conillet de Pasqua, també porta ous, o sigui, un conill amb ous no l'he vist mai jo, però ells ho celebren.
El mascle,
ells ho celebren.
El que sí que vull dir és que això de la mona també s'ha adulterat moltíssim.
Hombre.
perquè en els, jo crec que la mona, el que dius dels ous, jo crec que la mona portava el que l'agricultura donava, és a dir, era el pa de pessic o el que sigui, no sé com, i un ou o dos ous amb el, bueno, i ara totes són, bueno, totes no, però n'hi ha gairebé tot el xocolata, vull dir, és més aviat un tema d'art de pastisseria que no pas de tradició. Bueno, està bé, anem adaptant les tradicions a la nostra manera de viure.
A Cugat.cat tenim el tema més o menys preparat per demà, encara no l'hem publicat, però ja puc avançar, per exemple, que les mones diuen als pastissers que han resistit, tot i la crisi, les pastisseries locals han mantingut els preus d'aquestes figures tradicionals, que normalment van dels 30 euros, les més senzilles en aquest cas, fins als 100 euros les més elaborades. No, i el que deia el Pasqual, tenim sí. imatges de la Hello Kitty, sí, Bola de Drac, Cars i els jugadors del Barça, que potser les dels jugadors del Barça, si triguen molt a vendre-les, potser baixaran de preu, però... Però vaja, que...
Per una família numerosa com la de casa meva, no et baixa de 100 euros, eh?
Clar, si són grans i han de menjar uns quants...
No m'espantis.
Jo t'ho dic perquè la vaig fer aquest cap de setmana, perquè van baixar tots els meus parents de Llívia, perquè després no baixaran... I ja t'ho dic que per com van els preus, vaig avançar una setmana ja, la
i diuen que no s'han vist afectades per la crisi les pastisseries, per tant que hi ha tradicions que malgrat tot resisteixen. Dic pastisseries, sí, nosaltres parlem amb professionals del pastís, sí.
Pastisseries,
no els supermercats, això genera polèmica, després.
Ni tan sols el tema de les reserves de Setmana Santa, sembla que per primera vegada, o sigui, després de molts anys, han estat pujant les reserves, que s'espera més bona temporada i tal, per tant, bueno... Pues, aquí estan les dades, no? Petits indicadors.
També és veritat que aquest any, compteu que Setmana Santa cau...
Molt més tard.
Millor temperatura, vols dir, no?
Millor temperatura,
sí,
eh?
Sí, però hi ha encara gent... Se'n va al Pirineu a esquiar,
sí,
eh?
Home, si no... No, no, és que Masella està oberta fins a finals de... Fins després de Setmana Santa.
Per tant, vull dir, no és només un tema de bona
temperatura.
I em sembla
que Baqueira també...
Sí, sí, sí.
Ara, jo crec que Catalunya és un país meravellós perquè et permet gairebé anar a la platja i et permet anar a esquiar i et permet fer moltes... actuacions
per
la muntanya.
Tenim bon clima.
Molt. Jo crec que estem en una situació que dius, sí, com pot ser que hi visqui gent a la Sibèria, per exemple, no? Perquè jo crec que tothom hauria de viure en l'arc mediterrani, vaja, si fos per mi.
La veritat, els meus fills i els meus nets que viuen pràcticament tots a la Cerdanya, quan baixen aquí aquest cap de setmana, van estar aquí, es moren de calor.
Sí.
Perquè, esclar, ells estan a zero encara a la nit i a sota zero algun dia. Vull dir que quan arriben aquí, no es pot viure en aquest poble, fa una calor horrorosa.
Aquesta tendència de més viatges també es confirma a Sant Cugat. Vam parlar amb les agències d'aquí, del nostre municipi, i van explicar que el sud d'Itàlia, les capitals europees, Londres i París, Turquia i els Estats Units, sobretot els Estats Units, qui pot fer molts dies, són les destinacions més demanades pels santcugatencs que poden viatjar, jo afegiria, durant els dies de Setmana Santa. A més, els establiments han afirmat que, malgrat la crisi, el sector comença a remuntar amb més reserves que els darrers anys.
Sí, sí.
Bueno, pues això és per celebrar-ho, eh?
Sí, és una bona edat. És una bona dada, com a mínim. Sí, sí.
Molt.
De cara a les caramelles, tot preparat? Ja sé que t'ho vaig preguntar la setmana passada.
Sí.
Però ja que hi som, fem la falca, no, Pasqual?
Sí, sí, sí. No, la primera, si em permets, la primera cosa és que el dissabte vam cantar al Born.
És veritat? Al Born Centre Cultural.
Al Born Centre Cultural.
I us vau emocionar o no?
L'Antoni Rossell, que no sé si ha passat per la ràdio o no, però és un catedràtic de música, i aquest senyor va rescatar no sé quines partitures i quines lletres de 1714, i llavors va fer una cosa que són els romansos, que ara entenc que diuen estàs carregat de romansos, perquè la veritat és que va ser llarguíssim. Vam anar a la Lira a fer de bueno, ens ho van demanar i tal. També venia un actor que es diu Thor,
sí, home.
Vale,
de tota la vida,
que
feia de
redactor de no sé què, i va anar, bueno, i l'Antoni, i va ser un espectacle que jo crec que és més per intel·lectuals que per gran públic, és a dir, si escoltes la lletra i tot això, doncs és interessant històricament, però així de cara a cantar, pues, bueno, i el paper de la Lira, en aquest cas, era més de col·laborar amb el país i amb el poble, que no pas perquè era només a una sola veu, interveníem relativament poc, però vaja, jo crec que va ser molt digne i que vaja, que va quedar molt bé. I ara, de cara a les caramelles, que, a veure, la missió fonamental és cantar caramelles per part nostra, i em sembla que portem quatre cançons noves que les primeres les assagem a la plaça Pere Sant, que és el primer lloc on fem la... Bueno, ara no es diu Pere Sant.
Sant Pere.
Sí. Sant Pere.
Sí, la plaça però, Sant Pere, el mercat és Pere Sant.
Però en el follet heu posat Pere Sant.
Sí, bueno, és la plaça de
tothom,
Sant Pere.
Tothom s'equivoca, no pateixis.
Sí. Primer la gent deia Pere Sants i després es van donar compte que era Pere Sant i llavors tothom li diu Sant Pere. Doncs pues bueno, fem allà les primeres cançons, la prova d'allò i no sempre queden, són les millors. Però bueno, us puc assegurar que al cap d'anar-les cantant una vegada i una altra, al final acabem cantant totes les cançons. Ja està tot el programa, està tot el programa fet. Ja està els llocs on hem de cantar i cada cop ho anem depurant més. Ja posem uns cartells a veure on cantarem i maldem per ser puntuals, jo crec que sí. Serà una cosa molt bonica i si fa bon dia, fantàstic.
Divendres i dilluns?
No.
Diguem-ho bé,
diumenge
no.
I dilluns.
Diumenge i dilluns, que no ens equivoquem.
Diumenge i dilluns.
Va ser l'any passat que va ploure dilluns?
No sé si va ser
l'any passat o l'altre.
O l'altre, em sembla que era l'altre que va ploure.
Va ploure,
però no era culpa nostra.
No.
He d'apressar-me a dir que no era culpa nostra.
I del Born, et va agradar o no?
No, gairebé no ho vam poder visitar al Born, perquè ens van tancar en una sala...
Sala Moragues o...
La Sala Moragues, exactament. Sí. I el Rossell li anava dient, més reverb, posa'm millor els baixos, no sé què, i amb totes aquestes especialitats de so, doncs ens hi vam passar allà i pràcticament no el vaig visitar. Ara, a mi, el que vaig veure des de dalt, doncs em va semblar molt bé, molt digne i molt bé. Hi ha gent que deia, home, tu creus que per aquestes quatre pedres, home, aquestes quatre pedres indiquen la nostra història. Clar, si ja no hi ha gent encuriosida amb aquest tema, és impossible.
Jo recomano que si algú hi va i no ha llegit abans Victus, de l'Albert Sánchez Pinyol, que llegeixi el llibre, que està molt bé, més el llibre és una obra magnífica,
sí.
I que es guardi sobretot la part final del llibre, i que quan hi vagi, el Born vegi que allò que està explicant l'Albert Sánchez Pinyol va passar precisament en aquells carrers, que encara queden, no?
Exactament.
I a més està tan ben documentat, tota la informació que tenen és tan precisa, que saps exactament qui vivia a les cases, o el que queda de les cases que veus al Born, no? I és curiós, no?, que a més cada família té la seva història, com hi havia els holandesos que eren els que més negociaven i eren els que eren els comerciants i tenen la casa més gran. Veus tots els punts, no?, de la ciutat que va quedar completament rebentada durant la guerra i com
el
va quedar després de la guerra.
El que passa que a Barcelona jo crec que no coneixem les coses magnífiques que té.
Exacte.
En el subsol, perquè hi ha les clavegueres romanes que són una meravella.
Que el Museu de Barcelona és d'anar-hi.
Sí. Sí, sí.
Que és una de les coses, el que dius, completament...
És fantàstic i t'explica la història i les muralles antigues. Passes per les Rambles i hi ha trossos de muralles i no te n'adones que allà...
Jo penso que només s'estima allò que es coneix i per això jo crec que ens hauríem d'estimar la nostra història. Primer conèixer-la i llavors a base de conèixer-la l'estimaríem.
Hi ha pocs llocs, jo conec molts pocs llocs a Europa i em penso que pràcticament ho conec gairebé tot... que tingui un casc antic tan ple de contingut històric com té Barcelona. És fantàstic. I la gent... vivim aquí i no li donem cap importància.
Ara s'ha convertit també en un parc temàtic, diguem-ho tot. Perquè passejar per Barcelona ara, quan fa mínimament bona temperatura, el centre històric, és una mena de tu ets l'estranger, amb tots els respectes, pels turistes, vull dir, no tinc ningú la culpa, no? Però vaja, que és una situació en què, jo parlo ara de fa 15 dies, vaig passejar pel centre de Barcelona el dissabte, i la veritat és que era incòmode,
em
permet, sisplau.
No cal que vagis al centre.
Cues a tot arreu.
A la plaça de Sarrià, a la plaça de l'antic Sarrià.
Sant Vicent Espanyol.
Aquella plaça es fan un fart de desembarcar autobusos turístics, però tot l'any, inclús l'hivern. Vull dir que no sé on van la gent, però...
No, sí, és veritat.
I després la proliferació, doncs, de... hotels, apartaments turístics, els apartaments turístics no declarats, no? Les complicacions que genera pels veïns, vaja, que
sí,
és un debat,
A veure, no... això et passa a Barcelona, però també et passa a Roma si vas al mes d'agost, o et passa a Venècia, que hi ha mesos que...
Jo dic al març, Jo dic que ho vaig trobar ara, a principis de mes.
No em queixaré del que és un mitjà de vida. i que ens dona gran part de la riquesa que tenim. Per tant, clar, tot té avantatges i inconvenients, no? I alguna cosa hem de tenir, no? Vull dir...
No, jo ho dic com a model de país i de ciutat. És a dir, sí. Barcelona s'ha de convertir en una Venècia del sud d'Europa?
En què s'ha de pregunto. Convertir?
No, no, pregunto. Jo dic, els polítics que tenim ens han de portar aquest model exclusivament basat en el turisme, que moltes de les feines relacionades en el sector és de baix valor.
Però no és, jo penso que afegit, no ens doneu la culpa només.
Jo trec el debat, discutiu vosaltres.
A veure, el comerç, com diu la Lourdes, si venen més, si els bars fan negocis, si hotels. Els restaurants fan negocis, si els hotels fan negoci,
és, de viatge.
És lògic que llavors se'ls hi ha de posar mesures. Vale? Per exemple, el que passa que jo penso que Barcelona està molt ben redistribuïda. Tu te'n vas a Venècia i que et passin aquells grans vaixells de 14 pisos d'alçada de no sé quants pel centre pràcticament de la ciutat, com si pugessin per les Rambles, dius, home, bah, potser hi haurien de ficar alguna mesura en aquí. Però a Barcelona no fan cap nosa els grans vaixells, queden a fora, queden a la porta.
Jo, d'una banda, crec que és un orgull tenir una ciutat que puguin, que es vingui a visitar. És com si tens un palau i te'l venen a visitar, etcètera. Per tant, aquest és un tema que és un orgull. On arriba el límit d'aquí? On els ciutadans no puguin viure, o sigui, els hi sigui incòmode viure. El que deia el Pep, si per anar d'aquí a allà has d'anar demanant permís, escolti, permetin que no s'haguera, potser arriba un moment en què sí que és incòmode. Ara, després ve el que deia Lourdes, no? Que diu, i tot això al final ens dona de menjar.
Musculatura econòmica. Jo el que, quan deies cap a quin és el país que hem de tenir tal i qual, home, doncs a mi m'agradaria hi hagués més un mix, no? M'agradaria hi hagués clar. Ciència, hi hagués investigació, hi hagués indústria i que a més hi hagués turisme.
I de totes maneres penso que sí que s'han de posar algun tipus de mesures, sí. I a vegades no són només polítiques. A veure, jo fa poc, a l'hivern aquest, vaig estar a dalt a Montserrat, al monestir, un dia de cada dia, un dimarts o un dimecres. Estava atiborrat de turistes, sobretot russos, francesos, sí. Però... A veure, ells tenen, a la missa conventual, tenen prohibit que entri i surti la gent, no sé per quina raó, suposo perquè no facin nosa, no es poden concentrar, no ho sé, no ho sé. Posen guàrdies a la porta perquè... Els guies turístics porten els turistes del bus just a les 11, quan comença, o a les 12, no sé quina hora és, que comença la missa conventual. Home, si ja sabeu que aquella hora no deixen entrar, no muntis un ciri allà davant de la porta, no? Vull dir que sí, sí que segurament s'han de posar algun tipus de mesures, però, bueno, jo no sóc de l'ofici, o sigui, no sé quines mesures s'han de posar, però s'hi han de posar.
Ara que diu això, que és aquest tema, el Pep, jo crec que el Solou Fest... Això de que
o el Salou... Lloret.
Sí, però potser Salou en aquest aspecte, exacte. Dius, vale, quina projecció té Salou? Es perdrà el poble, passarà no sé què, perquè aquests nanos per no sé quants euros, però vull dir, no sé, per 300 euros tenen el viatge fet a la setmana posada allà. I aquest, el que llegia avui, era de dir, escolta, i és que a sobre, però si posen el Barcelona World allà al costat, això pot ser que Salou, bueno, no ho sé, arribarà fins on els de Salou vulguin, suposo jo. Diu, quin Salou volem? Pues, o quin Lloret volem? Però bueno, volem el que els habitants puguin viure i viure des del punt de vista de convivència i des del punt de vista econòmic.
Pensa que les terres del sur sempre tenen el pitjor de Catalunya.
Home, la província de Tarragona té tres nuclears, dic tres o quatre, l'altre està de Llonces, i li hem empudegat tot el terreny.
I té tota la petroquímica de Tarragona.
De Pobla de Mafumet, tota
sense la aigua, tots, sense sí. Aigua. Vull dir que, a veure, que tinguin alguna cosa divertida,
home,
potser
tant,
també està bé,
tant.
No?
Ho hem de compensar.
Ara estava buscant una dada que fa temps que tenia al cap. Jo segueixo molt un economista que es diu Miquel Puig, no sé si el segueixen vostès a l'Ara, jo el recomano, es pot estar o no d'acord amb el que diu, però vaja, que sembla que hi toca bastant. Parla del turisme, precisament, i ell parla d'Àustria, no? Àustria obté els mateixos ingressos que Catalunya per turisme amb la meitat d'esforç i sense el sacrifici de l'ocupació brutal de la costa. És a dir, amb la meitat de turistes aconsegueix el mateix ingrés econòmic que nosaltres. És a dir, té un desgast inferior al país, ja. No? Bàsicament perquè va buscar un tipus de turisme de cert nivell, no explota tota la costa, en el seu cas els recursos naturals que té, no la costa, òbviament, i es troba amb que té un ingrés idèntic pel PIB amb menys desgast, no? És a dir, que, i ell després fa una digressió, ho dic perquè es poden trobar els seus articles a l'Ara i també moltes entrevistes, que diu que precisament el model de turisme que estem fent és el que condemna les generacions més ben formades de tota la història que tenim a Catalunya, que és la gent que ha pogut anar més a la universitat, màsters, ha estudiat més, es troba que precisament un model de turisme de baixa qualitat implica que aquesta gent no troba feina, que hi ha una manca de relació entre el que s'està estudiant i el que el país aposta com a camí per créixer econòmicament. Ho dic perquè és molt interessant i ara he buscat amb ell, no per dir-ho jo com a opinió, sinó per reflectir la seva
però
opinió.
Però tenim uns nivells culturals molt diferents. A Àustria, el mes d'agost que fan el Festival de Música de Salzburg, tenen ocupat tots els teatres de l'òpera durant cada dia i en tenen més d'un, i paguen unes fortunes per anar-hi i el tenen amb 2 anys d'antelació a Viena. És que estem parlant d'estructures de país absolutament diferents. Les zones d'esquí del sud d'Àustria són fantàstiques. Estem parlant d'unes estructures de país que fa 100 anys que estan construïdes. Tu te'n vas, no cal que vagis, vés a França, a Annecy. Annecy fa 150 anys de turisme, Annecy, i és fantàstic. Però és diferent, aquí hem crescut d'una manera diferent i amb situacions diferents.
Però això no vol dir que no es pugui reconduir.
Sí, evidentment.
No dic que no es recondueixi.
Jo sempre he pensat que més que fomentar, no sé, que apareixin molts càmpings, doncs m'agradaria més que apareixessin altres tipus de complex per aquesta realitat.
Pensa que Àustria, cada poble petit i gran, té càmpings.
Bueno, jo estic dient això, que a mi m'agradaria doncs, més recollir un nivell de turisme de més poder adquisitiu que deixa més diners i que a més doncs, no fa malbé tantes coses. El que passa a Salou, doncs francament, alguns empresaris i així doncs, es fan caixa, no? Però després també hi ha tota una sèrie de despesa municipal, de brutícia, de fer malbé mobiliari públic i de no poder viure tranquil, de soroll i de lío, que francament jo de debò que a mi no em compensa.
Però pensa que
a mi no em compensa.
Tens quasi tants, ho dic pels càmpings, és que jo sóc una enamorada d'anar de càmping i he anat tota la vida, tota la vida, i els meus fills ho han passat molt bé en el càmping i a més fan relacions amb gent de tots els països, és fantàstic. Però els càmpings de Calella, de Palafrugell o de Roses, que n'hi ha molts, no provoquen totes aquestes destrosses. No ho provoquen, no és un problema dels càmpings, això.
Aviam,
no és
jo
un
no
problema.
M'estic referint el
turisme
a que amb
el turisme de càmping et deixa més diners, segurament, que el turisme d'hotel.
No, jo no estic dient això, eh? Jo m'estic referint a que doncs, les persones amb baix nivell adquisitiu doncs, poden venir, home, el que diu,
que no
sense
són els
res.
Que van al càmping.
També n'hi ha, eh? També n'hi ha.
N'hi deu haver de tots, però,
Però
a veure,
vull...
els suecs i els alemanys que venen aquí a passar un mes al càmping no són de baix poder adquisitiu.
Mira, per exemple, hi ha molts temes, no? A l'hora de gastar diners en restaurants. Home, la persona que ve en un càmping que ve amb unes condicions econòmiques no se'n va
Perdona,
de restaurants a gastar.
Jo he anat un mes de càmping a tota Europa durant 20 anys i a dinar i a sopar he anat als restaurants de tots els
Aviam, Maria, llocs jo no volia personalitzar-ho, però llavors
i no
passa el menú.
Jo, és que
llavors
no
passa
jo.
El menú. No vas a, doncs, a gastar-te...
Això no ho saps.
Jo estic generalitzant. Sí, mira, la gent que va de càmping va de menú. No va, diem-li, a gastar-se, jo què sé, 200 euros o se'n va...
Et donaré un exemple. La gent que se'n va de vacances tenint cases
a la Cerdanya,
se'n van als restaurants que jo conec i els diuen, com és que no tenen menú vostès? I tenen cases allà a la Cerdanya, eh?
Sí.
Vull dir que no és un problema.
Hi ha de tot.
Pasqual.
Jo només volia dir tres coses. Una, que crec que estem en un període de desajustos, que primer era intentar vendre que vinguessin turistes com
exacte,
fos.
Exacte, això se superanya.
I es va... Bueno, exacte, però ara ens queden encara aquells desajustos, aquells edificis alts, aquells hotels de no sé què, no sé quantos. Dos, segons estava explicant el Pep d'aquest economista, la solució quina és? A pujar preus? Per les bones, no ho sé, o sigui, és clar, perquè vinguin els mateixos per doblar els ingressos dels turistes que venen, o per, doncs penso que realment no veig masses temes més que pujar, anar pujant preus a poc a poc i evidentment donant més qualitat, clar, perquè si només puges preus això no, no és el tema. I l'últim és que jo crec que anar a un càmping és una vocació. O sigui, és, no és un tema de tenir, no de tenir molts diners o pocs diners. O sigui, és que hi ha gent que gaudeix molt més estant, bueno, estant al
mira,
costat de la...
Mira, jo tota la gent no que he conegut, tema, no que va normal, tot i que pot haver-hi de tot, eh? Sí, o sigui, sí, casos individuals, sens dubte. Ara, jo, la gent que he conegut que va de càmping, és per, a millor diu llogar una casa a l'Isurcar o anar a un hotel.
Saps el que costa una autocaravana? Saps com bueno estan els autocaravanes, els càmpings plens?
Sí, però una autocaravana no li dones vida un sol viatge, sinó a lo millor la tens 10 anys i utilitzes la mateixa durant 10 anys per anar per tot arreu.
Costa més que una casa a la Cerdanya, eh?
Jo el que... Sí, sí.
Aviam, una casa a la Cerdanya t'ho discuteixo. T'ho discuteixo perquè ara, actualment, una casa a la Cerdanya per mínima 300.000 euros, una caravana no t'ho val. Fa 20 anys enrere, una casa a la Cerdanya costava un mínim de 20 milions de pessetes, o sigui, fem les multiplicacions, no? 60, 120. Però és que també li dones un altre... O sigui, de 120.000 euros...
Jo estic d'acord...
Mira, de caravanes de 120.000 euros, potser sí.
Autocaravanes,
autocaravanes. No tantes,
estic
eh?
Estic d'acord amb el que diu el Pasqual, és una filosofia
no
de vida.
Tantes. Aviam, jo la majoria, ja et dic, la majoria de gent que conec, n'hi he conegut algun, eh? N'he conegut algun, de que sí,
molts,
que els hi agrada, perquè, diguem-li, acampen allà on volen, tot i que ja sabem
no,
que
no
sempre
no,
es pot...
No,
bueno,
es pot
aquest era l'argument que ells deien. M'agrada perquè m'aturo allà on vull, si veig una imatge, un paisatge i tal. D'aquests n'he conegut pocs. La majoria que conec que se'n van a altres llocs és perquè no es poden permetre anar d'una altra manera.
Pues, pues coneixes gent rara.
Gent rara, escolta'm
canviem,
tu.
Digue, canviem de tema. Sí. El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicat el contingut de la trobada que va mantenir el Congrés amb Duran i Lleida després del debat sobre la consulta a la Cambra Baixa. Rubalcaba ha exposat aquest matí en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que tots dos van parlar d'obrir vies de diàleg, ho explica el 324. Després de reconèixer que el conflicte està malament i que el no del Congrés a la transferència de la competència per fer la consulta no podia significar tancar el tema. Segons el secretari general del PSOE, Duran hauria finalment convingut amb Rubalcaba que la via de la reforma constitucional que ell proposa seria l'adequada per abordar una solució. Crec que Duran ha entès que el camí és la reforma de la Constitució, ho ha dit Rubalcaba. Pasqual, què passa amb el Duran i Lleida? I Unió i Convergència.
Que diu el que ha dit sempre.
Una curiositat és que es veu que en els passadissos aquests que parlaven el Duran i el Rubalcaba li diuen la M30.
Però paguen peatge o no paguen peatge allà, no?
Això em sembla que no el paguen enlloc. Després, crec que el no del Congrés i totes les negatives, el no del Congrés i sobretot de la majoria del PP aboca la tercera via al fracàs. O sigui, per més que el Rubalcaba vagi dient el que, oferint el que sigui, i per més que el Duran digui que sí que està d'acord amb aquesta, amb el diàleg, etc. De moment, aquesta tercera via, no de moment, aquesta tercera via el PP l'ha tancat i el PSOE no té prou força per obrir-la. Llavors, si no és una cosa d'aquest tipus, a mi em sembla que condemna també el Duran. I el Duran, que dius tu, es trobarà un bon dia en què, quan li hagin tancat i barrat la tercera via, haurà de triar entre una opció o una altra. I jo voldria afegir només un pensament que he tingut, que no crec que sigui molt intel·ligent, però dic, al Mas també li han fallat els càlculs, perquè jo crec que al Mas es pensava que el Rajoy es mouria, però el Rajoy és un don Tancredo d'aquells de... I si el Rajoy no es mou, no ens queda més remei que continuar pel camí que estem, i ja veurem. L'altre dia vaig veure que el Rull volia internacionalitzar l'assumpte, també el conflicte. Dic, jo crec que també està bé, és que si no es mou, jo crec que és urgent que el Rajoy es mogui. Si el Rajoy no es mou, que evidentment no es mourà fins després de les europees, però és que després de les europees tindrà molt poc temps, perquè només tindrà l'estiu per reaccionar. I no, jo no li veig pinta de reaccionar. Però bueno, què pensa el Duran? Doncs el Duran pensa que si... Vamos, això és la meva traducció... que si no hi ha tercera via, a ell se li acaba el recorregut.
Més opinions.
Bueno, jo sentia de matida que el Rajoy està, o sigui, no està tan immòbil, no?
No.
Sinó està a nivell europeu intentant fer una iniciativa per frenar el procés des d'Europa, no? a través doncs, d'una manera de tractar aquests possibles nacionalismes independentistes.
Però Escòcia ja no hi arriba a temps.
Bueno, ja veurem com es pronuncia la Unió Europea. Aviam, Escòcia, pues, si és un altre país, pues, ja veurem si entra o no entra en la Unió Europea. Vull dir, la qüestió ve per aquí, la qüestió ve per aquí. Llavors veurem si a la gent ja li interessa estar o no dins de la Unió Europea. No m'ho he llegit, només ho he escoltat, ja me n'assabentaré. Per tant, quiet tampoc no ho està. El que passa és un senyor, pues, sí, és tranquil, ell va fent...
Però per buscar una solució no, per buscar una entesa no.
Per frenar el procés,
no,
diu.
Clar,
per això no, jo pregunto,
no,
perquè és una entesa entre dues parts.
Aviam, és que no entenem, doncs, hi hagi un grup a Espanya i de Catalunya també, que no vol la independència.
I tant, si s'entén.
Pues ja està. Vull dir, estan posicionats, és que no tothom ha d'estar a la línia de que la independència és el millor.
No.
Jo penso, jo crec que, agafant l'última paraula que ha dit la Lourdes, que... em preocupa qui assessora els nostres líders polítics d'aquí i d'allà, em preocupa, perquè penso que estan prenent decisions que no són les més, que no són polítiques, que no són les més adequades, segurament per falta de coneixement de causa o perquè tenen al costat molts ara diria una paraula que no queda gaire bé per la ràdio, molts aduladors, que queda més fina, que els hi diuen que tenen tota la raó del món i que són els més bons, els més fantàstics i els més genials del món mundial. La paraula independència no havia d'haver sortit mai. Si el que volíem només era fer una pregunta, que és el que està dient Convergència i Unió, si el que vol és una consulta, si el que vol és consultar el poble què vol fer... La paraula independència no havia d'haver aparegut mai encara en aquest primer pas. Segons el que digués el poble, llavors es podia anar cap a una altra banda o cap a una altra, cap a una o cap a la dreta o cap a l'esquerra. Per tant, jo crec que en aquest moment estem amb un xoc de trencs, que ja fa 2 o 3 anys que alguns ho anem dient, que ningú se'ns creia, però que... a veure, tots hem accelerat massa les coses, potser, i a mi em preocupa, com diuen ja alguns analistes polítics de diferents mitjans de comunicació, si es fa la pregunta i surt el sí, em sembla fantàstic, però si es fa la pregunta i surt el no, què passa l'endemà? Què fem? I per tant això jo crec que algú s'hauria de replantejar postures, tant els uns com els altres, i que si no hi ha diàleg evidentment no resoldrà res.
Sí, jo crec que el diàleg és absolutament imprescindible sempre, per tots els conflictes, per totes les situacions. Penso que és... Ara, tu deies, la paraula independència no havia de sortir, jo fins a cert punt podia estar d'acord, però llavors que li preguntes al poble? Que li preguntes? Al poble li has de preguntar, quan fem el dret a decidir vol dir dret a triar. Que vols carn o peix? Que vols...
Bueno, doncs li preguntes, vols carn o peix? I si surt més carn...
Ah, sí? Vale. No, això és evident. Què passaria, evidentment, què passaria si sortís que no? O què pot passar si surt que no?
Que al cap de 4 anys o cap de 2 anys, una altra vegada amb el mateix, una altra vegada amb el mateix, perquè és típic, i llavors, mira...
Però una altra vegada amb el mateix perquè la cosa està podrida.
Així els països no avancen. Vull dir, en lloc d'estar-se plantejant, perquè... Què s'ha fet aquí a Catalunya? No s'ha fet res, Només parlar d'independència, nassos.
No s'ha fet res de què?
Pues mira, de coses com, per exemple, van dir que el Consell, com es diu això, de Metropolità, no?, de Barcelona,
sí,
i tal, que van dir,
Metropolitana.
En substituirem una, en posarem una altra, tal. No fan res? No fan res a nivell...
Jo penso que estan treballant, encara que no oficialment estiguin...
Si no tinc mal entès, no sé si és el 80% de les decisions que es prenen al Parlament, no tenen res a veure amb el tema sobiranista. I dic el 80, que el millor és més.
Doncs escolta'm, jo em preguntaria què passa amb tota la xarxa comunicativa, que només parlen d'independència, sí, independència, no?
Només mires TV3.
No, jo miro altres coses.
pues...
Mira, no, perdona, a tot arreu, eh? Llavors parlen de conflictes internacionals com el d'Ucrània, prou malament està, no? Però, i de l'incendi de Xile, vull dir...
I d'Eivissa,
eh? No es pot comparar, sembla, eh? Però vaja, m'admiro molts i diversos, i sembla que aquí a Catalunya, sobretot amb els medis de comunicació catalans, només hi ha un tema d'independència, no hi ha cap altre problema aquí a Catalunya.
És que és probable que afecti més el tema de la independència.
Què dius, home? Que dius, o sigui, farem la independència l'endemà, hi haurà feina, no hi haurà llistes d'espera... Va, per favor.
Vols que sortim un moment aquí, sí, al carrer de la Plana de l'Hospital i li preguntem, a vostè li preocupa més com funciona la Corporació Metropolitana o que Catalunya sigui independent?
Si no sé ni el que serà, probablement la persona... Ara, li han explicat el tema de que hi ha activitats que es fan el mateix i el que costa, el dia, li expliquin tot això, però amb el tema de la independència, el Madrid ens roba, ho han repetit moltes vegades, sí, però en canvi amb el de més, la gent, si no ho sap...
T'asseguro que la Corporació Metropolitana, que no sé quants anys deu portar, però jo diria gairebé des de mi màstia en la infància, ja va ser discutida perquè el Maragall volia fer una cosa, el Pujol volia fer una altra...
Ara estem en un moment de crisi que estan havent-hi retallades per tot arreu, i no?
Però que ja era un tema...
I aquí, vull dir, hi ha una colla de persones...
A veure, és que no entenc per què t'afecta la... Jo he estat molts anys membre de la Corporació Metropolitana i no he cobrat un duro de la Corporació Metropolitana, eh?
Sí, bueno, doncs tu no, però hi ha sous, eh?
Bueno,
i hi ha costos, i hi ha dietes, Bueno, i fa falta... Però, la pregunta és, hi fa falta?
Quants sous, quantes dietes?
Mira, és igual, sigui una. Ni que sigui una.
Jo sempre em pregunto per què hi ha un Ministeri de Cultura, per exemple.
Jo ho considero molt important.
Per què?
Sí, perquè quan es dona un títol oficial ha de ser un títol
no
que sigui homologat.
Ministeri.
No, ha de ser un títol homologat perquè veritat, les persones podem... Escolta'm,
el de cultura o el d'educació seria?
Educació estava parlant.
Jo he parlat de cultura.
Bueno,
per què cultura d'haver-hi ministeris si estan transferides les competències? O sanitat, per exemple?
Jo el Ministeri de Cultura jo me'l liquidava així de clar.
Perquè si veiem el deute total de l'Estat i veiem d'on ve el deute total de l'Estat i qui genera el dèficit que comporta aquest deute, l'administració que més el genera és l'administració central. Ho dic perquè potser s'hauria de començar a retallar allà i no, per exemple, al món local, que és el que es vol encarregar amb l'Arsal i volen anar a matxacar precisament els ajuntaments que el deute que generen és mínim, és irrisori dintre del complet.
De totes maneres, et diré una cosa, el Ministeri no és de cultura, eh? És d'educació, cultura i deporte.
Doncs, però, ¿vale? Cultura fora, per tant, però cultura fora,
bueno,
no?
Si convé...
No, esport és una secretaria general, no és...
Bueno, sí, però és el Ministeri es titula d'aquesta manera.
No, clar, ho dic perquè veig molt clar que aquí es pot anar contra els consells comarcals.
Jo el que penso és que dins d'un país... Espanya, ha d'haver-hi, les coses estiguin homologades.
Saps
no pot
és...
ser...
Centralitzat.
Que...
Tu vols centralitzat.
Ha de ser per tots. O sigui, més igual, més igual que estigui Catalunya per tot Espanya, o estigui Granada per tot Espanya, o que estigui Càdiz per tot Espanya. Vull dir, la qüestió és aquesta.
Ja em donaré un exemple de descentralització efectiva per tot l'Estat. Dóna'm un exemple.
Però la realitat... Doncs potser això seria més interessant de parlar-ho que no... O sigui, que ha d'haver-hi una homologació de títols, que no pot ser que a Catalunya surti un títol que sigui diferent que el d'Astúries, que el d'Andalusia...
Però si són de nivell europeu els títols que surten de les universitats, que et valen per tot arreu? És a dir, a més, quan van dir, va sortir gent del Partit Popular dient que les universitats catalanes, els estudiants catalans no podrien anar a treballar a la Unió Europea, saben que no és correcte, perquè són títols homologats.
Bueno, però si surts fora de la Unió Europea veurem si te'ls homologuen, perquè seràs un país diferent.
Però,
Seràs un país diferent.
Tant si ets Espanya com si ets Catalunya, eh?
Exacte.
El que passa és que hi ha uns acords del Reino d'Espanya.
El Ministeri
no hi ha
de Cultura,
uns acords de Catalunya.
Lourdes, no ens equivoquem. El Ministeri de Cultura es continua dient de cultura, deportes, educació i no sé
educació,
quantes coses
més. Educació. Per mi el més important és l'educació.
Bueno, però... Perquè a tots els funcionaris que hi havia a l'antic Ministeri de Cultura continuen sent els mateixos funcionaris. I té una delegació que fa pocs anys encara la tenia, no sé si encara la té, vora la Diagonal del Ministeri de Cultura. I té els funcionaris que tenia quan abans de l'any 80 havíem d'anar a negociar coses amb el Ministeri de Cultura.
Per
tant,
jo ja he dit clarament
el que faria. O sigui, jo crec que amb un estat ha d'haver-hi, diguem-li, uns continguts per tot l'estat. No, o sigui, jo estic en contra de que els camions que venen per aquí, per Espanya, tal, vagin passant d'una província a una altra, d'una unitat a una altra, i no sàpiguen on es troben. No saben si el límit de velocitat és un, és un altre, si poden passar els camions, si no poden, a quines hores, tal i qual. Sí que passa, i tant que passa.
Però és el 120, no?, el límit de les autopistes?
Escolta,
que sàpiga jo, veja, jo quan circulo...
Ara ho volen canviar, i el que no pot ser, les comunitats que facin cadascuna el que els hi sembla, que no, que
la centralització.
Sempre, és que jo crec que a nivell espanyol, pues sí,
tu vols que se la centralitzi, queda clar, pues ja està.
Que els drets, jo haig de tenir tots els drets que tenen la resta dels espanyols, i tinc la sensació que ara estic pagant més impostos i no tinc els drets.
Hi ha una cosa que es diu dèficit fiscal, que potser podem començar per aquí. Pasqual, que apuntaves coses.
Bueno, parlant de dèficit...
Un moment, que li toca al Pasqual també.
Un segon, només volia... No ho he tret, el tema d'Andalusia i el tema dels habitatges, i com pot ser una cosa que passi així?
Pasqual.
Increïble.
Respecte al que deia ara la Lourdes, a mi penso que als Estats Units canvies d'estat i canvies de lleis.
I a Finlàndia.
Hi ha les penes de mort i a les altres no existeix. I si robes una cosa...
Sí, si has de cometre un crim, vigila'n, tu fas.
Exactament. Has de veure quin estat estàs. Per tant, jo aquesta homogeneïtzació... Jo ja entenc que l'homogeneïtzació és...
M'entén, deixa'm acabar el Pasqual.
Entenc que l'homogeneïtzació
és... És més còmode, vull dir, o sigui, a casa, quan d'allò, mai m'havien preguntat què volia sopar.
Exacte.
O sigui, a casa hi havia el sopar que hi havia, i segurament era més barat. Avui en dia, els nanos diuen, què quieres para cenar, o què vols, no sé què, o què vols, fallonses. Ara, segurament és més barat, si tot està homologat
i
tot està centralitzat, és més barat, però la gent és més infeliç, i aquí el que tractem, la gent és més infeliç perquè no es pot produir, i aquí el que es tracta és de que la gent siguem el més feliços possible, i si és molt més feliç amb una llibertat pròpia, ja individual i col·lectiva, que no amb un tancament de normes, etcètera, etcètera. I després, ara que parlaves de les balances fiscals, i sé que se'ns acaba el temps...
Tenim tres minuts.
Què ha passat amb les balances fiscals? Perquè primer havien de sortir... Jo crec que els hi deu fer molta vergonya, eh? Jo és que no entenc... El Montoro va dir que les trauria, no sé si a finals de març...
No, el Montoro avui diu A i demà diu B.
I sí.
No, primer havia de ser abans de les eleccions europees,
sí.
Però van dir que no, perquè podria condicionar les eleccions, i ara ho han passat abans de l'estiu.
Deu ser l'únic que de primer diu A i després B, com la Díaz, no?
No,
com la Susana Díaz, que va, per colpe de plomazo, va destituir a la d'Izquierda Unida, sí. I a l'endemà la torna a donar d'alta. O sigui, això deu ser un tema, potser, només del PP, o potser també els hi toca amb uns altres, i d'una manera ben grossa, perquè no en digueu que no hi ha valor al tema d'unes persones perquè actuen de manera il·legal tinguin dret abans a tenir habitatge que unes que actuen d'acord a la llei. Que
jo
fort.
La veritat és que no sé què ha passat.
No, vols que t'ho expliqui?
No,
no t'interessa.
La teva versió.
No, la versió no, hi ha els diaris, eh?
Els diaris, segons quin diari llegeix, diu una cosa,
jo me'ls llegeixo tots. Mira, jo passo per tots. Normalment, per tenir una idea equilibrada, passo per tots. Però, resumint, en definitiva, era uns que havien ocupat il·legalment uns pisos que els van fer fora per ordre judicial i que llavors van estar pressionant, i que la responsable d'habitatge els hi va donar uns altres de caràcter públic, saltant-se la cua prèviament establerta d'adjudicació d'habitatges.
Deurien fer com l'Esperanza Aguirre, saltant-se la cua del pàrquing aquell que tenia...
Allà no hi havia cua, no barregis coses que no tenen sentit.
És que tu estàs barrejant coses, estàvem parlant de balances fiscals.
Ha sentit també, ha sortit un testimoni dient que va anar el guàrdia a diferents centres d'atenció primària per dir que ell volia exigir que li donessin la baixa per ansietat,
no,
i quan un metge li va dir que no se li donava, no responia, se'n va anar a un altre centre exigint-ho.
Pasqual, tens 30 segons de rellotge, que hem de marxar.
Del deute de l'Estat, jo crec que quan van sortir les normes aquestes era per aprimar l'Estat, no per treure sanitat, ni per treure educació, ni per treure no sé què. Si, i l'Estat és, primera, el que menys s'ha primat, o sigui, ens ha fet aprimar a totes les autonomies, ens ha fet aprimar a tots els municipis, i ell no s'ha primat. Jo crec que ells tenien molt de greix per poder-se primar. I el que crec que buscava Europa, la Merkel, el que sigui, és que els estats es quedessin, retallessin les seves estructures. Això és un tema que no s'ha complert, i crec que seria tan senzill com dir, de les competències que tenim, traspassades a totes les autonomies, hauríem de suprimir els ministeris.
Hem de marxar, Maria, Lourdes i Pasqual, fins aquí 15 dies. Que vagi bé.
Gràcies.